Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant, conegut com l'SCAI, treballa per donar servei a les persones nouvingudes que arriben a la ciutat de Sabadell, però també aquells que fa temps que hi són però es troben amb alguna dificultat. En els darrers anys sembla que els fluxos migratoris provenents de diferents països del món s'han reduït a Catalunya. Això ha afectat el volum de feina de l'SCAI? És una de les qüestions que volem parlar aquest matí amb la Raquel Garola, que és coordinadora de l'SCAI. Raquel, molt bon dia.
Molt bon dia, Mireia.
Quants usuaris ha tres a l'SCAI durant l'any passat?
A nivell de visites s'han atès unes 13.000 visites i a nivell de persones beneficiaris particulars seria al voltant d'uns 1.800.
I la pregunta és, això és diferent d'altres anys? Ha baixat? Ha pujat la xifra?
La xifra s'ha mantingut. Les diferències respecte als 3 anys, als altres anys poden ser 50 persones amunt, 50 persones avall, però no, diguem que la feina no ha davallat. La feina continua estable i continua augmentant. El que va canviant potser és una mica el perfil de persones que venen al servei o el tipus de consulta, però sempre tenim llista d'espera, diguem.
Teniu llista d'espera? Hi ha persones que s'esperen per poder ser ateses per l'SCAI?
Diguem que tenim una agenda i sempre prioritzem les visites més urgents i se'ls dona la visita a la persona el més aviat que es pot, és a dir, mai es queda ningú sense atendre, però sí que potser hi hauria gent que li agradaria poder resoldre la consulta el mateix dia i s'ha d'esperar un parell de dies o una setmana per poder consultar amb un assessor, però bueno, no és una dificultat perquè tenim un servei de primera acollida i a partir d'aquí les persones poden venir en el moment que ho necessitin i fer una consulta amb la persona que porta aquest servei, ja tenen una primera informació, que això els angoixa bastant, però sí que per parlar amb l'assessor s'han d'esperar una mica de vegades.
Ara anirem desgranant una mica totes aquestes coses que ens explicaves, però em comentaves, potser sí que ha canviat el perfil de persones que venen. Quin és el perfil ara de persones que atén l'SCAI?
Hi ha un nombre molt important de persones que ja porten al territori temps i que potser en altres moments no necessitaven tant els serveis de l'SCAI perquè tenien feina, tenien una situació més o menys estable, i això en els darrers anys, arrel de la crisi i tots els anys que portem amb aquestes dificultats econòmiques, ha fet que hi hagi molta gent que hagi perdut la feina, que hagi esgotat les prestacions, que tingui dificultats per poder tirar endavant la família, i això fa que necessiti més els serveis de l'SCAI.
Per tant, l'SCAI també dona aquest servei propi d'entitats com, per exemple, la Creu Roja, Càritas, no? Aquest servei d'ajudar les persones en aquestes situacions?
Sobretot és a nivell estrangeria. És a dir, les persones que es troben en aquesta situació, clar, diguem que no és una situació puntual, sinó que és una situació integral, que tenen un problema lligat a la seva situació administrativa, perquè, clar, a nivell d'estrangeria tot està vinculat al fet del mercat de treball. Llavors, el fet de perdre la feina o de tenir menys feina o de reduir les jornades, d'esgotar prestacions, afecta directament a la situació legal de les persones. És la primera dificultat que es troben, a part del tema econòmic, del tema de desnonaments, del tema de manutenció. Llavors això els dificulta molt la seva situació, perquè clar, el fet de perdre la seva situació administrativa suposa que no poden accedir a cap tipus d'ajuda, no poden fer formacions, els tanca gairebé totes les portes.
Per tant, el que els ajudeu en aquests casos és en aquest assessorament per trobar la solució a aquest problema legal que se'ls genera derivat d'haver perdut la feina, que tenen juntament amb moltes altres problemàtiques relacionades amb l'alimentació i amb els drets bàsics, no?
Sí, exactament. El primer que fem és, o sigui, les persones, la primera demanda que fan és veure, en alguns casos, com es pot renovar el seu permís de residència amb el canvi de situació que han tingut. De vegades es troben amb persones que, malauradament, no, tot i que sempre s'intenta buscar la forma perfecta, fer-ho, hi ha persones que malauradament no poden renovar aquest permís de residència, llavors es converteixen en persones irregulars, tot i portar aquí un temps al territori, i això els afecta molt a nivell de vida quotidiana, a nivell de drets, a nivell de inclús en alguns casos a nivell de salut mental, però sí que és veritat que no ens podem reduir a l'assessorament jurídic perquè això va lligat a tota la situació integral de la persona. Llavors fem molta coordinació amb serveis socials, de vegades amb salut, amb salut mental del taulí, bueno, amb tots els serveis que poden intervenir, i intentem treballar al màxim en xarxa per poder atendre la persona en tota la seva integritat.
Per tant, cadascú treballa en el seu àmbit, però tots coordinadament per ajudar la persona en la seva totalitat, diguéssim.
Exactament, sí, això és òptim, perquè poder tirar endavant la situació i poder intentar trobar una solució o encaminar una mica la situació d'aquella persona cap a un punt millor.
Detecteu que en la seva majoria o en una gran part són famílies amb fills en càrrec?
Sí, hi ha un tant per cent elevat de persones que tenen fills a càrrec, però no, diguem que no és la totalitat, però sí hi ha un percentatge important.
I canvia l'atenció quan hi ha menors?
L'atenció sempre es fa cap a les persones adultes, però clar, hi ha determinades situacions en què pot ser molt diferent l'atenció si hi ha menors a càrrec, sobretot a nivell de amb la coordinació amb serveis socials, si hi ha algun tipus de desnonaments, el tema de l'escola, el que passa que això és una cosa que nosaltres no incidim tant, sinó que és més serveis socials o altres serveis els que intervenen, però sí que, per exemple, amb les famílies que tenen persones per reagrupament familiar, el fet de que del pare o la mare, la persona de qui depenen el permís de residència, pugui perdre la residència, això afecta directament a tota la família. Llavors és un problema greu, perquè no és només... Ja seria molt complicat que una de les persones no pugui renovar el seu permís, però si això afecta a tota la unitat familiar, encara el problema és molt més greu.
Sí que seguiu atenent persones que acaben d'arribar a Catalunya?
Sí. No és el... O sigui, diguem que el volum més gran de persones són persones que ja porten aquí temps al territori, però sí que, sobretot amb els últims any i mig, dos anys, ens trobem amb persones de Venezuela, Hondures, països de Centroamèrica, també amb el tema de Síria, però sobretot el que els arriba més a... O sigui, els usuaris que nosaltres detectem més, sobretot, són d'aquests països, Venezuela, Salvador, Guatemala, ara començava a haver algun cas, que són països que encara no es demana visat d'entrada, però que la seva situació als seus països és molt greu i hi ha un gran volum de persones que estan arribant a Europa.
Ara citaves també casos de Síria. Ateneu persones refugiades des de l'ESCAI?
Bueno, des de l'ESCAI hi ha la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que és una de les entitats que gestiona els programes d'acollida per solicitants d'asil i refugiats, i són ells els que fan el seguiment de les persones que estan acollides als pisos gestionats per Comissió Catalana.
Uh-huh. Per tant, no feu aquest assessorament perquè ja hi ha una altra entitat que fa aquesta feina.
Sí, exactament. Si nosaltres ens ve una persona que al fer la seva demanda, pel tipus de demanda que ens fa, detectem que podria ser susceptible de protecció internacional o la persona directament ens fa aquesta demanda, bueno, hauríem de veure en quina situació està, perquè ja la Comissió Catalana el que fa és el seguiment de les persones que estan acollides aquí, però el que diguem que és la prefase, que és la primera acollida per valorar el cas, es fa des de Creu Roja al SAIA. Llavors, en funció del perfil de la persona, del temps que porti aquí, hauríem de veure quina entitat s'ha de derivar, però sempre es fa la primera consulta amb Comissió Catalana per veure si és un cas susceptible d'asil.
Quines necessitats detecteu que tenen les persones quan arriben per primera vegada a Catalunya?
Bueno, en funció del país d'origen, però en molts casos és un tema d'idioma, perquè diguem que és la primera barrera que es troben per poder incloure's al territori, per poder conèixer una mica el lloc on estan i poder saber a quins drets tenen i què és el que poden i no poden fer. La primera dificultat sol ser l'idioma, en el cas de persones que venen d'algun país llatinoamericà, que aquesta part ja tindrien una mica coberta, sobretot és la xarxa social, el fet de no tenir aquí persones que coneguin i que els puguin un poc orientar i saber cap a on han d'anar, les diferències que poden hi haver entre potser les seves expectatives, el que pensaven que quan arribarien aquí es podrien trobar, i el que veuen que realment aquí la situació tampoc és tan diferent, és molt diferent dels seus països d'origen, però tampoc és tan fàcil i totes les dificultats que es troben per poder tirar endavant.
Quins són els serveis que esteu oferint ara a l'ESCAI?
Pues ara estem oferint el que et comentava abans, el servei de primera acollida, que és un servei que s'ofereix des de la recepció. Bueno, tots els serveis són gratuïts, però aquest servei és sense cap tipus de cita prèvia, és a dir, les persones dintre de l'horari d'atenció al públic poden venir al servei, poden expressar la seva consulta, sempre dintre de la mesura possible els intentem resoldre la consulta al moment per evitar que l'angoixa que solen tenir duri més dies, i si és una cosa que realment està un assessorament jurídic, se'ls dona una primera informació i se'ls facilita una cita prèvia al més aviat possible. Després tenim l'assessorament jurídic pròpiament dit, que ja seria una visita individualitzada amb un assessor jurídic en el que es veu el cas individualitzat de cada persona i es fa com un pla de treball per veure els passos que s'han de seguir i es fa el seguiment de tot l'expedient, que aquí és una cosa que per nosaltres és molt important poder fer un acompanyament a la persona, no simplement donar-li una primera informació, perquè després amb el sistema força burocràtic que tenim aquí és bastant complicat que les persones es perdin entre documentació, legalitzacions, traduccions, tot el sistema és bastant informatitzat, s'han de fer moltes gestions telemàticament, llavors per nosaltres és molt important aquest acompanyament durant tot el procés. Aquest seria una mica la part més important per la part que venen més persones, que seria l'assessorament jurídic, i després tenim tota la part d'acolliment lingüístic, que fem classes de castellà, classes de català, tenim un projecte de parelles lingüístiques, i després, a part dels programes que són una mica estables, que serien aquests, i altres activitats més de tallers de sensibilització, hi ha altres activitats que són una mica a demanda, no? Hi ha, per exemple, entitats que ens demanen fer alguna xerrada puntual sobre algun tema, quan hi ha un canvi de legislació, o quan hi ha alguna problemàtica en concreta, o perquè hi ha algun interès particular en algun tema sobre la llei d'estrangeria, llavors sempre intentem respondre a les demandes que ens arriben a mesura del possible.
També ens explicaves quan parlàvem divendres la iniciativa que heu posat en marxa, si no m'erro, una prova pilot amb la regidoria de drets civils que s'anomena Sabadell amb els teus, no? En què consisteix?
Sí, exactament. Aquest programa és un programa de suport al reagrupament familiar, està dirigit sobretot a joves que arriben per reagrupament familiar. Llavors, la idea d'aquest projecte és, per una part, oferir accions formatives per a aquests joves, de manera que quan comencin alguna acció formativa a l'institut, a l'escola, tinguin unes nocions bàsiques, sobretot de llengua catalana, ja que la majoria del temari serà amb aquesta llengua, i de fet estan en aquest territori, per tant és una de les llengües que han de conèixer bé, i per l'altra part també té l'objectiu de poder fer de que aquests joves puguin fer cohesió amb altres joves que es puguin trobar en la seva situació, que puguin conèixer una mica com són els circuits, com funcionen els diferents, una mica de coneixement de l'entorn, i també això a través d'activitats d'oci i d'altres activitats formatives que els permetin, pues això, fer una mica, cohesionar amb altres joves, conèixer més l'entorn i començar a entendre una mica com és el funcionament aquí.
I quan heu posat en marxa aquesta prova pilot?
Bueno, el 2015 es va començar només amb activitats formatives de classes de català, ja que teníem un grup important de joves que havien arribat entre abril i juny, havien de començar al setembre l'institut i les famílies estaven bastant angoixades pel fet de que havien de començar l'institut i no tenien nocions de català. Això ho vam fer l'estiu del 2015 i l'estiu del 2016, va funcionar bastant bé. Llavors aquest any 2017 hem fet aquesta prova pilot amb la Regidoria de Drets Civils, en la que, a part de fer aquest curs intensiu de català, que s'ha fet durant els altres anys, durant el mes de juliol, durant les 4 setmanes de juliol, 2 hores diàries, a part de les classes de català també s'han fet activitats més lúdiques i d'oci i de coneixement entre els joves.
Uh-huh. I quin balanç en feu fins ara? Perquè si aquestes activitats es veu fer en estiu, entenc que ja podeu fer una mica de balanç de com ha funcionat, de si els joves quan han entrat a l'institut s'han sentit més còmodes.
Sí, la valoració és molt positiva, tant pels joves com per les famílies i pels professors voluntaris. En el cas de les classes de català van ser professors voluntaris o els altres monitors que han intervingut en les activitats d'oci, la valoració és molt positiva, perquè, bueno, per una banda, al començar l'institut han estat una mica menys angoixats pel fet que ja tenim nocions, encara que fossin bàsiques, per un primer coneixement de la llengua, diguem que ja no era començar de zero, sinó que tenien un punt inicial, i després també perquè els ha permès conèixer altres joves que estaven més o menys en la mateixa situació, que estan vivint a Sabadell, i han pogut fer aquesta petita xarxa i ja no es troben tan, diguem que es troben més acollits i amb altres persones que estan en la mateixa situació, i això els fa estar una mica més segurs.
Hi ha d'altres projectes que us agradaria posar en marxa des de l'Sky o que teniu en ment posar en marxa des de l'Sky?
Bueno, ara el que estem fent sobretot és intentar reforçar els projectes que tenim, perquè la veritat és que amb l'equip que som, som un equip petit, llavors amb el volum de persones que tenim no podem engegar gaires nous projectes, però el que estem fent és intentant tots els que tenim reforçar-los amb la mesura del possible. Llavors tenim un equip de voluntariat molt gran, que és gràcies a les persones voluntàries, que la veritat és que a Sabadell hi ha moltes persones que s'ofereixen a fer voluntariat, podem tirar endavant molts projectes. Tots els projectes de voluntariat o altres projectes que van sortint amb coses potser més puntuals es tiren endavant amb voluntariat. Llavors tenim a nivell d'acolliment lingüístic, tot i que no és la porta d'entrada de les calles, és a dir, la majoria de gent, la primera demanda que fas per l'assessorament jurídic, cada cop ens trobem amb més persones que ens demanen classes de castellà i de català, sobretot a nivell d'alfabetització, que de vegades és més complicat trobar un grup de persones que puguin oferir aquest tipus de formació. Llavors estem intentant reforçar al màxim tots aquests projectes que es fan en voluntariat, però poder tenir més professors, poder fer un ensenyament més no individualitzat, perquè amb el volum d'alumnes que tenim és inviable, però sí fer cada cop van sorgint més grups, intentem tenir més d'un professor per grup per intentar adaptar-nos al màxim als diferents nivells.
Mm-hmm. Ens explicaves que l'any passat vau fer 13.000 visites al voltant d'unes 1.800 persones. Ara sí. Ens deies que sou un equip petit, que treballeu molt amb voluntaris. Hem d'entendre que a l'Escai no podeu atendre més gent perquè no teniu més capacitat humana per atendre més persones?
Bueno, clar, evidentment, si hi hagués més equip es podrien atendre més persones, però la veritat és que no podem dir que hi hagi molta gent que es quedi sense atendre, és a dir, ningú es queda sense atendre, sempre les persones que venen s'atenen, ja fem tot el possible com sigui per poder atendre-les, però evidentment, si hi hagués més equip es podrien atendre més persones, o sigui, diguem que no, sempre faltaria gent.
Sempre faltaria gent, detecteu.
Sí. Sempre, o sigui, el volum de visites és molt alt, llavors que hi hagués una altra persona més que pogués fer assessorament o que pogués donar un cop de mà mai sobraria. De fet, per això tenim molt de voluntariat que ens pot ajudar i sort d'això.
Raquel Garola, coordinadora de l'Escai, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Gràcies per haver-nos explicat l'estat de salut de l'Escai.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé. Doncs amb la Raquel Garola hem descobert que el Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant, conegut com l'Escai, ha atès durant tot l'any passat ha fet 13.000 visites, cosa que implica que ha atès al voltant de 1.800 persones en els diferents serveis que ofereixen, sobretot centrats en oferir una primera acollida, també assessorament jurídic i l'acolliment lingüístic a les persones que arriben a casa nostra, però també aquelles que ja fa temps que són a Catalunya i necessiten dels serveis de l'entitat.